El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passa un minut de 2:15 del matí. Saludem en aquesta tertúlia a l'Alfredo Bergua i al Jordi Molgó. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una tertúlia més reduïda de l'habitual perquè tenim les entrevistes electorals de la campanya de les eleccions generals que tindran lloc el proper 26 de juny. Una campanya marcada, sobretot ahir, per l'actualitat, perquè es va celebrar aquest debat a 4 des de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències de la Televisió. Un programa moderat per tres periodistes, en aquest cas un de cada grup dels grans grups dels mitjans de comunicació de l'estat espanyol, i amb els quatre candidats del Partit Popular, el president en funcions Mariano Rajoy, del candidat socialista Pedro Sánchez, del candidat de Unidos Podemos, el Pablo Iglesias, i de la formació de Ciudadanos, Albert Rivera. No sé si el veu poder seguir, l'Alfredo i jo ja hem parlat, jo almenys em vaig quedar fins al final, però jo no vaig aguantar les tertúlies de la mitjanit, no sé si és el cas del Jordi Molgó.
Jo el vaig seguir així amb altibaixos.
La Vanguardia diu que el debat no dissipa els dubtes sobre les terceres eleccions, és a dir, una de les coses evidents, em sembla que era l'últim bloc que els hi preguntaven com veien una mica la formació, la possibilitat de formar govern, i és veritat que tal i com va passar en les eleccions del desembre, l'aritmètica semblaria, segons els sondejos o les aproximacions a les eleccions, que no acabarien encara d'encaixar. Com ho veieu vosaltres? Esteu d'acord amb el titular de La Vanguardia, que no deixa clar aquesta possibilitat d'obrir una altra via a terceres eleccions?
Jo vaig veure molt igualat amb les últimes, amb les del 20 de desembre. Vaig veure, no hi van haver novetats substancials, no vaig trobar jo massa debat en profunditat. Per exemple, totes les ajudes que reben des de Creu Roja, des de tota una sèrie d'entitats, d'això no se'n va parlar, no es va parlar
del tercer sector social,
no es va parlar de res. Si els comparo als quatre tertulians, el que em va semblar que estava molt crescut va ser el senyor Rajoy. Els altres estaven intentant de justificar tot el que havien fet fins aleshores i poques novetats més.
Això és la impressió del Jordi Molgó.
Aquesta és la meva, sí.
Alfredo Bergua.
Bon dia.
Bon dia.
Doncs, bueno, sí que vaig veure el debat sencer, em vaig quedar després a veure tertúlies, però volia veure diferents cadenes perquè m'agrada escoltar la pluralitat i les diferents tendències per on van. I primer una prèvia, jo crec que el debat va ser un avorrit, les coses com són, vull dir, molt, molt rígid, això molt pactat, molt, per tant, faltava dinamisme, i per tant això, pues, pel que ens agrada la política, pues sí que ens ho trobem molt interessant, però jo puc entendre que la gent del carrer, el 90% de la gent, doncs pugui canviar de cadena. Difícil ahir, perquè pràcticament totes donaven el debat,
totes.
però que això cansa, no? Dit això, els quatre candidats es presentaven amb diferents intencions. Per un costat, Rajoy i Pablo Iglesias apostaven per focalitzar el debat i per tant polaritzar en aquest cas les eleccions com els dos candidats reals a governar. Pedro Sánchez tenia la intenció de trencar això i mostrar-se com el veritable líder de l'esquerra. I Rivera tenia, per un costat, intentar deslligar-se de Pedro Sánchez pel pacte que van fer d'eleccions i mostrar també una miqueta de dir que aquí estic jo també i sóc jo diferent i mostro un tipus de política, una nova manera de fer política. Jo crec, penso que Rajoy i Pablo Iglesias van aconseguir els seus objectius, perquè realment, i així ja totes les enquestes ja estan en aquesta línia, i també ho deien ahir tots els tertulians de les diferents cadenes que parlaven ahir vespre. Rajoy, per un costat, va mostrar-se sòlid i com a president, rebent l'atac de tots els altres tres, i tot això ell va aguantar el tipus. Iglesias va també aconseguir, doncs, atreure l'atenció buscant, doncs, ja ho deia ell, o governa el PP o governa Podemos. Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, per mi és el gran derrotat, perquè realment no va aconseguir, pues, captar l'atenció com pretenia. I Albert Rivera, pues, dintre de tot, jo crec que es va defensar força bé, però més potser per tapar doncs, el pacte aquest que de fet no va atacar en tot el programa, en tot el debat a Pedro Sánchez. I bueno, penso que si em demanes si la situació està igual que 24 hores abans, però jo crec que no, ahir no va ni aconseguir ningú vot. Penso que les coses estan igual, vull dir, no.
Saludem el Toni Ramon, molt bon dia.
Molt bon dia.
Parlàvem del debat a IA4.
Sí.
La Vanguardia deia que almenys el que resumia és que no sellava la incògnita de si hi hauria unes terceres eleccions o no, en funció del que van dir ahir, en aquest cas els candidats que van anar al debat a 4 de l'Acadèmia de Televisió.
A veure, primer confesso que no el vaig veure sencer. Era, com deia l'Alfredo, avorrit, rígid, i sembla mentida que debats que estan pactats allò al mil·límetre, qui els pacti no sigui prou intel·ligent com per fer una cosa bastant més engrescadora que el que vam veure ahir, reitero, no el vaig veure sencer, tot i que molts canals el donaven. Ara haurem de comprovar, per fer una mica de broma, si d'aquí 9 mesos passa allò de quan hi ha apagades televisives, no? De que hi ha un boom de naixements,
de consum d'aigua, doncs,
veurem si d'aquí 9 mesos el debat avorrit que vam veure ahir, doncs,
no sé si estan estimulant
no,
com el Barça,
per no, però apagues la tele, i escolta, en el moment que apagues la tele poden passar virgueries. Va, feta la conya, estic força d'acord amb el que deia l'Alfredo. O sigui, jo crec que destaca Mariano Rajoy amb obra de govern, no per mèrit propi, sinó una mica per demèrit de la resta. També extrauria d'aquesta resta el Podem, el Pablo Iglesias. Per què? Jo crec que Rivera, doncs, bueno, és allò, soc de dretes però no vull ser-ho, però pacto amb el PSC, bueno, amb el PSOE, i per tant m'he de comportar. O sigui, si al final les eleccions, si anem mirant els resultats, estan castigant cada vegada més les indefinicions, i per tant aquests partits, doncs, que si tirem enrere, doncs, en un lloc que pacten amb els socialistes quan hi ha uns presumptes i no tan presumptes casos de corrupció, i després en un altre lloc pactant amb el PP quan també hi ha uns presumptes i no tan presumptes casos de corrupció, doncs no ho sé, no és aigua clara. El PSOE està absolutament, per mi, tocat i enfonsat. Pedro Sánchez treu els pitjors resultats de la història del PSOE a l'estat espanyol, per tant ja no partim, diguéssim, d'un bon escenari. Li surt molt malament la jugada de voler encapçalar un govern. S'alia amb qui el Partit Socialista no s'hagués hagut de liar mai, que és amb Ciutadans, i per tant ara no sé què ens vol explicar, la veritat, no sé què ve
s'alia amb algú amb un precedent, també, vull dir que ja existeix un pacte,
per tant no sé ara què, bé, que ens vol defensar des de l'esquerra, eh? O sigui, més el que més descol·loca el Partit Socialista a dia d'avui és que està rebent les hòsties des de l'esquerra, des de Podemos, i per tant això els deixa absolutament descol·locats. Fins ara el PSOE i el PSC a Catalunya havien tingut partits a la seva esquerra, diguem-li, en el cas d'aquí Iniciativa, Izquierda Unida, etc., però són partits que els hi han rigut les gràcies durant molts anys. Ajuntament de Barcelona, Tripartit... suports puntuals al Congrés i en altres comunitats autònomes, o sigui, partits que, bueno, que se'ls ha perdonat tota la deriva dretana del PSOE, no? Però clar, ara això ja no s'aguanta. En el moment que surt una esquerra, doncs, molt més radicalitzada, bueno, fa pujar els colors al PSOE. En el cas del Partit Popular, doncs, no n'espero res que no siguin les seves polítiques, doncs, més liberals i, diguéssim, no tan socials com les que va estar defensant a l'altra banda Pablo Iglesias. Per tant, poques sorpreses, però sí que destacar, i coincideixo plenament amb l'Alfredo, els dos pols que ens donen com a primera i segona força les enquestes a dia d'avui, i els altres, sincerament, que no sabien per on navegaven, per on no sabien ni com afrontar el debat, reitero, no el vaig veure sencer, però ni com afrontar-lo ni com destacar sense criticar l'altre. O sigui, no va haver-hi una posada sobre la taula de propostes més enllà, doncs, d'agafar hemeroteques, criticar el Podemos, doncs, per les seves relacions amb Grècia, i el Partit Popular, doncs, per les seves polítiques liberals i antisocials, no? I d'aquí no sortia.
Un tacticisme habitual, el fet que sempre, doncs, quan hi ha un president, en aquest cas, que repeteix la candidatura, doncs sempre rep, evidentment, el foc les crítiques, les grans crítiques, això és habitual. El que és vital, el que dèiem al Toni Ramons, és aquest foc creuat que ja vam veure i vam assistir amb els debats d'investidura a Madrid i que han afluixat una mica el llenguatge, però continua havent-hi encara aquí buscant la posició, no?, en funció dels demèrits o mèrits que trobis amb l'altre. Això sí que es va poder visualitzar. La Sexta va fer a través d'Invimark una enquesta sobre qui havia guanyat el debat. Segons aquesta cadena, el 28,9% hauria dit que el triomfador de la nit va ser Pablo Iglesias, seguit de Mariano Rajoy amb un 21,8%, després Pedro Sánchez un 18% i un 17,7% l'última posició per l'Albert Rivera. No sé.
Jo sent la Sexta trobo encara que treu poc percentatge al Pablo Iglesias. Vull dir, a mi m'ha sobtat molt quan l'has dit, perquè jo m'esperava un 50% del Pablo
Iglesias. Home, però no entres
sols a la Sexta. Perquè en el seu moment sí, la Sexta...
No, però ara no. I a més el programa que ell presentava el Ferreres.
Però igualment entenc que no respon la gent de la Sexta, respon la gent que...
Ja, però en tot cas, venint de la Sexta, jo crec que és una bona... Bueno, reflexa bastant el que va passar. Jo crec que és exagerat el que li donen a Pedro Sánchez. Vull dir, perquè realment va ser per mi el gran derrotat ahir.
Ja era derrotat abans de començar el debat,
sí. Ja era... És molt curiós això, sí. Bueno, el problema del PSOE és intern, és que tenen un problema gros i ara ja no el poden dissimular, traspuar.
Però el PSOE està jugant també, però no se sap ben bé què està jugant, perquè per un costat sí que fa el pacte amb Ciutadans, però per l'altre costat està pactant a Barcelona Ciutat amb Ada Colau, l'Ajuntament de Madrid amb la Carmena, a Cádiz amb el Kitsche aquest que es diu, tenim alguna comunitat autònoma també com Castella-La Manxa, doncs, que estan recolzant-ho, vull dir, per tant, no sé, com jo creia moltes vegades que Ciutadans és el partit camaleònic, no? Doncs que, i el PSC i el PSOE s'està convertint una miqueta també en això. Vull dir, ahir estaven, tal com estaven ubicats en l'escenari, en un costat estava Rajoy, a l'altre costat estava Pablo Iglesias i al mig estaven els dos que tenien que fer teòricament d'àrbitres. I el PSOE pues, està corrent el perill de convertir-se a partir d'ara en un partit complementari. I aquí veurem què passarà en el futur, perquè pot ser que passi com a Grècia i que puguin donar el govern a Pablo Iglesias i s'arrisquen a que passi com el PASOK a Grècia, que Tsipras se l'ha menjat, Syriza es va menjar el PASOK, i per tant la desaparició totalment d'un partit històric que crec que és necessari dintre del mapa polític espanyol com és el Partit Socialista.
Però en tot cas, primer que el Partit Socialista és partit d'institució, no diré de govern, però és partit d'institució, o sigui, com els grans partits. Uh-huh. Per tant, sí. Té molt a perdre, i ho dic amb el pitjor dels sentits de la paraula, si va quedant fora d'ajuntaments, diputacions, etc. Per tant, el PSOE jo crec que no té ara ja vergonya de pactar amb qui sigui. De la mateixa manera ho penso d'Ada Colau. O sigui, Ada Colau pacta amb els autors d'aquella Barcelona que tant critica, no? O que tant criticava. Per tant, s'ha posat dins de l'Ajuntament aquells que són els responsables del disseny actual de la ciutat de Barcelona. Perquè Convergència i Unió tindrà les seves responsabilitats, però va governar 4 anys. Per tant, diguéssim que tots els anys, des de la transició ara, si algú es pot sentir autor del model Barcelona, és el PSC. Per tant, no sé Ada Colau què defensava, què defensa, ni idea, però bé, no, diguéssim que el PSOE no, diguéssim que no ha tingut cap problema ni en aquest Ajuntament ni en altres diputacions tal, a fer els pactes que sigui, perquè si no per bous és aquella espera estructura que és el pitjor que li pot passar a un partit com aquest. Però el PSOE al final, deia en Jordi, no, de les lluites internes o batalles internes, sí, que és, realment hi són, però és que el PSOE ha perdut l'essència. O sigui, què vol dir un partit socialista? Que, a veure, de socialista li queda el nom en aquests moments, pactant polítiques amb el Partit Popular, fent més retallades, les primeres retallades i més grosses van ser una roda de premsa del Zapatero. O sigui, a veure, que no perdem perspectiva. Al final, el PSOE ha abandonat ja no el socialisme, ha abandonat la socialdemocràcia. I per tant, al final, la gent, el votant dretà, votarà el Partit Popular o votarà Ciutadans. El d'esquerres, doncs, si comença a sortir una veu emergent potent, amb propostes potents i radicals, amb el bon i el mal sentit en alguns casos, com és a Podemos, doncs és evident que l'electorat se n'anirà cap aquí. no ho sé, o sigui, de veritat que la sorpresa de la baixada del PSOE no la veig, en el sentit de que fa molts anys que, que han perdut, diguéssim, l'essència d'un partit d'esquerres. Mentre allò, l'economia ho aguantava tot, doncs, bueno, podies matitzar-ho, no? Feies polítiques totalment liberals, estaves absolutament venut als capitals, però, bueno, com tenies calés per anar fent política social i per mantenir, diguéssim, aquesta classe mitja, doncs, amb cert benestar, doncs no passava res. En el moment que ha començat a trontollar, el PSOE hem vist que ha sigut incapaç, doncs, de presentar un canvi o, diguéssim, un gir...
Falta el projecte.
Podent cap a l'esquerra.
De totes maneres, jo continuo pensant, i també ho he dit moltes vegades aquí, i jo crec que el PSOE té que fer una reflexió interna en dues vessants. Per un costat, amb de líders polítics, o sigui, a veure qui té que encapçalar el PSOE, buscar una figura nova, i per un altre costat, cap on vol anar ideològicament. Vull dir, tu ara parlaves de fer un gir cap a l'esquerra, jo no ho tinc tan clar. Jo crec que el PSOE s'ha de plantejar, si vol ser una socialdemocràcia moderna, com les que governen conjuntament a Alemanya, a l'SPD o altres països nòrdics, que és un centre esquerra pues, moderat, i jo crec que aquí hauria d'estar el PSOE des del meu punt de vista, o vol anar a disputar un sector molt més d'esquerres, com el que estaves dient tu, no? Però és una reflexió que tenen que fer ara el PSOE, i que suposo que faran després de les eleccions, si passa el que realment les enquestes estan indicant, i és que sobre el pitjor resultat de la història del PSOE, pues, encara ens anem més a baix, no? Llavors aquí veurem què passa i cap on evoluciona. En tot cas, bueno, vull dir, però també no vull centrar-me només en el PSOE, també el Partit Popular haurà de fer també que veurem, hi haurà una reforma, el Partit Popular s'haurà de reformar també, i també s'hauran de buscar noves persones, però en tot cas és un procés que anirem veient els propers mesos i que, bueno, no que digues.
Doncs no, que estàs esperant que acabessis. Bàsicament la fórmula era 4, els 4 candidats dels partits majoritaris de l'Estat. També, abans del debat, vam sentir algunes crítiques que demanaven, com ha passat d'altres vegades també, és la presència d'altres partits, com s'havia fet també a Televisió Espanyola al marge dels debats de l'acadèmia, dels cara a cara fins ara. Era la presència, per exemple, en aquest cas, Catalunya, que ha estat també dins de l'agenda del debat. Crec que una mica ha passat, no sé si amb prou intensitat, com ho hem vist, per exemple, en alguns hemicicles, no?, quan es parla de Catalunya, però demanaven alguns partits, en el cas de Convergència, la presència també d'altres partits a les eleccions, que territorialment també tenen un pes significatiu. No sé si heu trobat... era necessari fer-ho així amb els 4 majoritaris, els que han tingut una mica la paella pel mànec, o calia potser territorialitzar una mica més el debat? Com ho heu vist?
Jo crec, a veure, és que és difícil. És dir, entenc molt bé la gent que diu que falten els partits, o sigui, els nacionalistes, o
els regionals,
o el que sigui. Ho entenc. Però, esclar, llavors, fer un debat a 7, com a mínim a 7, és que és més difícil.
S'han fet, eh?
Sí, ho hem vist. Però encara és més difícil. O t'allargues molt en el temps, i si no hi ha novetats que puguis penjar, és que al final acabaríem pitjor que d'allò que va acabar ahir, perquè és que ahir estàvem ja avorrint, que és el que deia Antoni, t'estaves avorrint perquè és més i més i sempre el mateix, i jo no ho sé, pot ser un segon debat a nivell regional potser seria més beneficiós. Crec. Perquè trauríem... No, cada regió podria treure els seus problemàtiques. És a dir, sempre tenim la visió de la política nacional.
Sí, però jo disparava en un altre sentit, el sentit de sobretot en el debat que ha centrat Catalunya, que això és innegable, vull dir, hauríem de quantificar el número de minuts que s'han dedicat a parlar de Catalunya des de Madrid, per exemple. En aquest cas, ahir hi havia... No representava només Catalunya, en el cas d'Albert Rivera representa un sector de Catalunya, amb un suport concret, per tant no parlava en nom del territori. Deia que just en aquests debats en el que ha estat implicat doncs, a Catalunya, doncs, no sé si potser faltava o no algun tipus d'altres punts de vista.
Faltava.
Per parlar d'això, eh?
Sí, des del meu punt de vista faltava. I això és la manera de mirar-ho des de Madrid, és que continuen sense veure el problema que tenen a les mans. i si no veuen el problema difícilment el solucionaran.
S'interpreten a la seva manera.
A la seva manera, el que sigui. Però, bueno, va passar a Catalunya que no es va veure, eh?
Home, jo crec que ahir estàvem debatent les quatre persones que poden encapçalar el futur govern d'Espanya, i per tant, vull dir, era un debat a la de quatre presidenciables. Per tant, vull dir, si s'ha de fer un debat sobre Catalunya monogràfic, jo trobo bé que hi hagin representants d'altres partits polítics, en aquest cas d'àmbit català, però crec que ahir no pertocava. Jo...
Home, el problema de Catalunya és un problema molt important.
Però jo t'estic dient, si s'ha de fer un debat sobre Catalunya monogràfic, jo trobo fantàstic, però si ahir estem parlant de qui governa
presidenciables,
home, jo crec que jo no veig el candidat de Convergència d'Esquerra en aquest cas.
Jo crec que l'haurien de mirar, eh?
Però bueno, però
el problema és de models.
Jo estic obert a que s'hagi un debat d'aquest tipus, en el sentit de que puguin monogràfic sobre Catalunya, no?
No. Aquí hi ha problemes de treball, hi ha problemes de benestar social, hi ha problemes de misèria, hi ha problemes... I un dels més és el de Catalunya, i no és poc problema, crec jo. Per tant, es mereix al mateix temps que podien haver parlat, doncs, no ho sé, de la promoció del treball.
Igualment, això del temps, és, amb el tema dels debats, i aquí ho hem viscut a Guapunca, també és difícil de...
Home, sí, no, és una manera de control, parlar. És una manera de parlar.
El control absolut, dels segons que quedaven per cada intervenció, déu-n'hi-do també el... Com es va distribuir tot, que més o menys va quedar força equilibrat amb que la televisió espanyola que comptava els minuts, i van quedar més o menys tots sobre els 25 minuts cadascú d'intervenció, més o menys força equilibrat. El Toni, no sé si volia fer...
No, jo crec que el problema està en el model. O sigui, estem davant d'unes eleccions presidencialistes, estem davant d'unes eleccions a un congrés, a unes Corts Generals, no? Clar, a mi els models presidencialistes tipus, segona volta...
Que no és el cas de l'estat espanyol, de fet.
Que no és el cas, no en soc massa partidari. És més, quan sento que la redacció de la nova Constitució catalana diu que el president s'ha d'escollir en primera i si no en segona volta, directament nominal, a mi em fa pànic. Per què? Bàsicament, a mi m'agrada molt la política parlamentària, i crec que si el que estem votant és unes Corts Generals, doncs el que hem de fer és un debat, o un debat o un format entrevista, perquè un debat amb masses més candidats també és complicat de gestionar, això és cert, però amb algun format on el moderador, periodista, entrevistador, digui-li com vulguem, doncs també tingui molta més presència a l'hora de preguntar i interlocutar amb els candidats, no? I també doncs interpel·lar-los. Però sí que hauria d'haver-hi una visió més oberta, perquè el que no anem a votar serà un president. Anem a votar una sèrie de partits, un Parlament, i aquest Parlament escollirà un president. I per mi això és una riquesa del sistema parlamentari, que al final doncs, sensibilitats semblants però diferents que s'han de posar d'acord per escollir un president. També dona certa... si estiguéssim acostumats, donaria certa solidesa en aquest president perquè té un suport parlamentari, sinó també ens podem trobar amb escenaris de presidents que no tenen el suport de les seves Corts Generals. Per tant, vull dir que també podríem entrar en uns xous importants. O sigui, no és garantia de res votar el president directament.
Això facilita més en el sistema nord-americà quan veiem els debats, que en fan molts, des de les primàries de cada partit fins que arriben les eleccions.
Exacte.
S'estan un any i escaig fent debats i cares a cares a les televisions, i amb força seguiment i força audiència, en el sentit que potser perquè és molt personalista i jo crec que si compares l'últim que vam veure, qualsevol que hem vist, perdoneu, del Donald Trump als Estats Units, amb el debat que vam veure ahir de les cadenes de televisió, són encara aquí força continguts amb el que es pot veure allà.
És que ja no hi ha límit.
Allà és una autoritat màxima qui parla, no?
No, i és que a més, vull dir, als Estats Units res té a veure ni el format, allò són unes veritables espectacles televisius.
Sí,
vull dir, hi ha una cultura al debat que no la tenim aquí. Vull dir, el que sí que tinc clar és que a mi el format d'ahir...
El que no sé si la volem aquí, aquesta cultura del debat, també.
No, però cultura del debat en el sentit de que deixar de ser rigideses i que siguin més dinamisme sense quotes, sense blocs previs, vull dir, que llibertat total per debatre, que es puguin interpel·lar entre ells.
Estem d'acord, em referia a l'espectacle televisiu.
No em referia només al que fa la CBS o la NBC puntualment per eleccions o per les primàries. Em referia des de qualsevol qualsevol universitat fins a... Vull dir, crec que és un altre tipus també de cultura en què qualsevol cosa d'allò s'aplica a un debat. I a més, els mateixos instituts ja ho treballen. Qualsevol, crec que assignatura acaba sempre o en debats o en exposicions públiques perquè tenen aquesta cultura oratòria que crec que és diferent que aquí no sé si després és més buida, més qualitativa o no, però almenys ho tenen així. Ens queden 4 minuts per arribar a les 2 del matí, ens hem menjat gairebé tot el temps. Hi ha d'altres temes. Aquí a la ciutat tenim 360 activitats preparades per Festa Major. És un canvi absolut de radical de tema. El Toni li demanem que ens expliqui. No, jo també us, a la resta, vull dir que convidem aquí tots a participar activament d'aquesta macrofesta major que aquest any, com que Sant Pere acaba en dimecres, ens durarà 6 dies. No sé si esteu preparats per aguantar el ritme.
A mi, el que abans et parlava, abans estaré 2 setmanes de baixa, que no podré venir perquè m'agafa el dia de festa, no, el dia central, el dia 29. A mi m'agafa fora, vull dir, bueno, m'agafa fora el dia de l'inici, quan es fa el sèquit i tal, perquè me'n vaig a acompanyar una entitat de Sant Cugat a la presentació de la carta ètica de l'esport, en aquest cas,
creix
al Parlament Europeu, i vull dir que ho sé pel titular de Cugat.cat, però en tot cas, vull dir, activitat, sempre n'hi ha hagut per totes les edats, per tots els gustos, i que segur que serà un èxit com ho és cada any.
Bueno, a veure, una festa major, doncs, que malgrat que allarga dies, doncs, repeteix model de places, model, doncs, d'activitat d'entitats, i que, per tant, això fa que nodrim, no, el programa de múltiples activitats, i que a més, doncs, si vols veure un concert més d'espectacle mediterrània i pretens sopar, oblida't, perquè tot no ho podràs fer, perquè són dies que quasi que hauríem d'anar intubats, sondats, i correm pel carrer amb el suero penjat, perquè la veritat que són dies de molta activitat. Allargar-ho 6 dies bàsicament ho dona el calendari, és voluntat de res. També fa que s'hagin repartit una mica els actes, però al final també per agenda d'entitats, etc., ens concentrarem en la Festa Major es concentrarà en el cap de setmana, sobretot, no? Però bueno, jo, com sempre, benvinguda, animar la gent a sortir, a conèixer la ciutat, a passejar, a consumir cultura, i que d'alguna manera, doncs, també s'empapin del treball que dia a dia fa molta gent, no només des d'entitats, sinó fins i tot a nivell ja voluntari, particular, individual, doncs, a l'hora que es presenta una gran festa com és la Festa Major, doncs, que s'arremanga i està darrere de tot això.
Jo volia agafar i agrair a tota aquesta gent que empeny i que, bueno, que normalment s'emporta el treball i la feina, i uns altres ens en podem beneficiar.
Sí, sí.
Agrair-los ja.
Hi ha moltes hores, moltes hores dedicades, sí. Ho recordem, Començarà el dia 28, dimarts, dia 28 de juny. Aquest any, els pregoners, el Club de Rugby Sant Cugat, portem uns quants d'entitats esportives, també són entitats molt vives dins de la ciutat. I...
No, però aquest canvi està molt bé, sí, des de que es van deixar de fer pregoners així, d'una manera com molt personalista, directament des de l'alcaldia, no?, allà fent pregoners algunes petums que a vegades no tenien ni vinculació amb Sant Cugat, o allò, rozando el larguero, diguéssim, a passar aquest altre model, doncs, d'anar aprofitant, no?, entitats que fan aniversaris o que han destacat algun fet important, fer-les pregoneres, doncs, també crec que ajuda a fer ciutat, no?
Doncs ho hem de deixar aquí. Alfredo Bergua, Jordi Molgó i Toni Ramon, gràcies per haver vingut a la tertúlia de dimarts.
Gràcies
a vosaltres.
Nosaltres deixem ara ja amb el 104 Fons. Tornem demà. Gràcies.
El gall del monestir.